Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si no et decideixes entre passadís o finestreta, entre prendre te o cafè, o entre viatjar per Europa o descobrir Àsia, tenim la destinació ideal per tu. Nova ruta a Istanbul amb Vueling. Vol el lloc on el sol surt a Àsia i es pon a Europa? Entra a Vueling.com i reserva ara el teu bitllet.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust. Però 130 milions, sí, i molt. Per això Euromillón és sempre ferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
012, la millor resposta.
On vas amb aquesta carpeta?
A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes.
Les Escoles Oficials d'Idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvinguts al Mediterrani. És aquí on comença el nou repte de la travessa. 11 parelles disposades a creuar Catalunya de nord a sud, amb un únic objectiu. Ser els primers d'arribar a la meta.
L'aventura continua. La travessa, Expedició Mediterrani.
Dimecres estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
A punt per dir sí?
Yes. Of course, yeah.
Prepara't per a una nova experiència i digues yes al nou Opel Corsa i és edició limitada per només 99 yes. Raons. També disponible en híbrid i elèctric. Més informació a opel.es.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
I has de submergir una mica seriosament per disfrutar.
A mi el que m'interessa és investigar tot tipus de materials.
Veient també una mica la història de l'art, que el cos és on es torna sempre.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
L'art són històries, anècdotes i secrets de ments inquietes.
Inclassificables amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'empresari David Madí, el director de La Razón, Paco Maruenda, la periodista del diari Ara, Núria Oriols, i l'economista Pau Llong.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia?
Aquests dies que es fan la tertúlia a sobre, eh? Ja han parlat de Junqueras, d'Esquerra...
Sí?
Tenen moltes, moltes ganes d'escoltar l'expresident d'Esquerra, que recordem estarà aquí en aquesta tertúlia d'aquí una estona. I també sobre el soroll, sobre la polèmica al Bernabéu, tenim un testimoni de primera mà de què vol dir viure al costat d'un cap de futbol.
Ah, sí? David, tu vius al costat d'un camp de futbol?
Jo, quan era petit, vivia aquí al costat, just davant del camp de l'Espanyol, que estava aquí al costat.
I, pobre.
Per tant, sí, sí. I era bastant tremendo, sí, sí.
El soroll, vols dir? Sempre des de la bonomia i el respecte sempre a l'afició perica. Bé, ara parlem de diverses coses. D'entrada, la seguretat a Barcelona, del que està passant, de si creieu que els controls policials han sigut efectius, si creieu que això és una bona lliçó per prendre nota de com evitar que hi hagi tants apunyalaments com hi havia fins ara a Barcelona. Però abans, un apunt sobre aquest pols entre Junqueras i Rovira. Us esperàveu, Paco Maruenda, que aquest dissabte Junqueras ataqués tan clarament a l'equip de Rovira?
Home, ja era hora, eh? Sincerament, no? Després de totes les coses que han fet la Marta Rovira i la seva gent, no? La seva traïció tan brutal contra la persona que li va donar suport i li va fer secretària general, no? És a dir, jo tinc una molt mala opinió. A més, ja s'ha demostrat que no està a l'altura, és a dir, mentre que el president d'Esquerra llavors, no? Junqueras, va assumir les seves responsabilitats i va anar a la presó i ja va fugir al paradís dels millors. No? És a dir, és una cosa realment increïble, no? Per tant, i tota la feina bruta que han fet contra ell, és a dir, em sembla tot molt, molt, molt lleig, no? El que passa és que han comès l'error de buscar un perfil fluix i això beneficia Junqueras, crec jo, no? Que té més carisma i que és més bona persona, no? A més, és un home tenaç que està recorrent el territori, anant poble a poble. És a dir, jo crec que mereix ser president d'Esquerra i no el vull perjudicar donant-li suport, és a dir, que quedi clar de broma, yeah. No,
mira, el Pau Llonga està al·lucinant que donguis aquesta aranga.
Sí, no sabia que era tan partidari del Junqueras.
Són amics,
sí,
són amics, sí, es coneixen, diguéssim.
Jo el respecto molt i crec que és una molt bona persona. No, no coincideixo que quedi clar ideològicament, que quedi clar, sí, però no. Hosti, que em sembla un home assenyalo. De qualitat humana.
Si hi havia dubtes, assenyala-ho. No, sí que és veritat que hi ha coses que hi ha interrogants que ens hem de fer avui. Per exemple, Oriol Junqueras deia dissabte que ell havia estat al marge de les decisions de la direcció d'Esquerra Republicana. Clar, ell, no oblidem, és el president del partit. Per molt que això fos així, Núria, es fa estrany de que Oriol Junqueras fins ara no digui que no estava al cas d'això. És a dir, per què no havia fet res fins ara?
Sí, es fa estrany perquè si és president del partit, representa que tens una responsabilitat en les decisions. És a dir, si estava al marge, si no li feien cas, és estrany que no ho hagi dit fins ara, també, perquè en el moment en què es manté a la presidència és corresponsable de tot el que passa a la formació. I pel que fa a la B, és cert que el nucli dur del que hem pogut comprovar fins ara era responsabilitat de l'entorn de Rovira, en el sentit que Sergi Sabrià hi tenia un rol predominant, però costa molt de creure que com a president del partit, per omissió o perquè ho sabia i no ho està dient, doncs no tingués una incidència també en això. A mi em va sorprendre que fes aquestes declaracions tan dures perquè estem acostumats a que Junqueras no dona titulars. Sempre que hi ha una entrevista, doncs costa molt treure-li una declaració clara. En les últimes decisions claus d'Esquerra no es va mullar tampoc, perquè en el cas de la investidura de Salvador Illa va fer aquell tuit, no?, que es quedava una mica entre dues aigües. Llavors, quan va parlar amb tanta claredat des de Olesa, va ser sorprenent. També crec que malgrat ell doncs va posar tota la carn a la graella amb aquestes declaracions, també es va defensar de les acusacions que havia rebut fins al moment, perquè recordem, quan vosaltres traieu les captures de campanya de pantalla de Marta Rovira, hi ha una carta pública de Marta Rovira acusant-lo a ell. No havia respost fins ara. El que fa ell ara també és reaccionar a les acusacions que la secretària general li havia fet.
Però potser, és a dir, aquest és el retret que s'ha de fer principal a Oriol Junqueras, haver callat tant, no?, i haver permès tant, entre cometes, durant tots aquests anys. Pau.
Bueno, jo crec que, haver permès, no, és que ets el president del partit. Bueno. És a dir, intuir que hi ha tota una deriva del partit...
Sí, però va estar a la presó molt de temps, eh?
Sí, no. I després no. És a dir, jo primer en relació a la crispació que assenyales. O sigui, a mi sorprèn que una persona que sempre, en els moments claus, en els últims anys, doncs l'hem vist molt de perfil, ja no em remunto al 2017 ni al 27 d'octubre, sinó en general, que l'hem vist una mica desaparegut o que sempre l'hem vist fent equilibris, no sabem què va votar, per exemple, en relació a la investidura d'Illa. Encara no ho sabem. Els militants d'Esquerra no ho saben. Doncs ara sortir amb aquest nivell de beligerància i crispació que a mi em consta que ha generat malestar en molta gent d'Esquerra. Perquè al final hi ha 1.000 persones a Olesa, però Esquerra té 8.500 militants. Hi ha molta gent que... I això jo crec que no és una cosa només del Junqueras. Aquesta idea del foc nou que s'està fent a Esquerra, no? Que tothom s'abandera de que es vol fer una cosa nova. Això també està arrossegant a moltíssima gent que ha estat en el govern els últims anys i que se sent descuidada, no? No sé, pensava, per exemple, en Natàlia Garriga. O sigui, molta gent que pot pensar, escolta, malgrat que hagi passat això, que és que no hi ha cap actiu salvable en el partit, o què? Llavors, jo crec que a Junqueras li costarà molt aguantar fins al novembre amb aquest nivell de crispació i de beligerància amb la resta de persones. I una cosa que jo sí li preguntaria és què pensa fer si realment guanya, que insisteixo, crec que s'haurà de veure, perquè la major part de l'aparell segueix fora de l'abast de Junqueras per ara. La persona que col·loca de segona, que jo crec que és molt representatiu, ens informa molt, és una persona que és la principal avaladora del pacte amb els socialistes a Barcelona. Tothom diu de sota veu que si entra Junqueras al gener, Esquerra entra al govern. Per tant, aquest tipus de preguntes se li haurien de fer. Perquè igual que ell fa res, no va dir en públic si volia o no volia investir Illa, tothom dona per suposat que si és Junqueras qui pilota el vaixell d'Esquerra Republicana, Esquerra torna a entrar al govern d'aquí 4 dies. Llavors, no ho sé. A mi, sincerament, em va sorprendre aquest nivell de beligerància i crec que no el podrà sostenir durant molt de temps.
Sincerament, moltes ganes de que se li poguessin fer moltes preguntes i que es poguessin aclarir molts temes, perquè a mi em sembla que és una mica surrealista la situació. És a dir, després de les eleccions catalanes tenim el panorama del sobiranisme amb un paisatge amb ruïnes, amb absoluta ruïna. I lo de la B i tot això és segurament molt, molt important i entenc que tingui tota aquesta polèmica, però jo crec que lo substancial és què ha passat amb el sobiranisme perquè estiguem aquest panorama en ruïnes i quines responsabilitats té tothom, no? I això hi ha moltes preguntes que s'haurien de fer. El debat Esquerra, que em sembla que ha entrat en aquesta fase tan caïnita dels uns contra els altres, sense abordar els temes polítics que pertocarien en una situació com aquesta, a mi em sembla bastant surrealista. Tenen 2 mesos per davant, que si aquest és el to que tindran en el debat, doncs, pobra Esquerra, no?
Mira, tenim més detalls, Maiol, que podem explicar avui al matí de Catalunya Ràdio, una mica del que hem anat explicant aquests dies, no? Derivades del que hem anat explicant aquests dies de la B.
Junqueras, directament a Olesa de Montserrat, al míting que va fer, refereix a un grup que es diu Pa i Tomàquet amb Anxoves, que és com el grup dels afins a Marta.
Un grup de WhatsApp.
Un grup de WhatsApp. De fet, és un grup de Signal. Aquest és un grup que crea Marta Rovira quan va a Ginebra. De fet, es diu així perquè no troba anxoves a Ginebra. Això és el que ens explicarà alguns dels seus integrants.
Tot és d'un gran nivell.
I el que ens diuen és que comença com un grup d'amics, diguem-ne, com el grup de WhatsApp que es pot crear a la feina sense el cap, però que a mesura que la distància entre Junqueras i Rovira es fa més gran, doncs no només s'hi parla de política, perquè hi ha membres del partit en aquest grup, sinó que també es parla més d'estratègia política en aquest grup.
Qui hi ha?
Hi ha Sergi Sabrià, per començar. Diguem-ne, sí. Hi ha Sabrià, Marta Rovira i part dels seus equips. També hi havia la portaveu Marta Vilalta, per exemple. També
Marta Tomàquet sense anxoves.
Amb anxoves. Bueno, això és un...
Sense anxoves és el que es va trobar a Suïssa, d'acord.
En aquest grup, per exemple, és quan Marta Rovira feia referències a la B, en el que vam explicar ja en aquest programa. No s'hi parlava directament de la B, no era el grup de coordinació de la B, però sí que es parlava de política. I això com es traslladava, diguem-ne, al dia a dia del partit. A part d'aquest grup de WhatsApp, i diguem-ne sense relació segons els afins de Marta Rovira, hi havia unes reunions els divendres, la reunió d'estratègia d'Esquerra Republicana, en el que hi participaven els equips de Marta Rovira i els equips de Sergi Sabrià. En aquestes reunions, que van començar el 2016, quan Esquerra fitxa un responsable d'analitzar les enquestes, inicialment hi participava una persona de l'equip de Junqueras i després Junqueras ja no hi va participar ni ell, òbviament perquè estava a la presó, ni ningú del seu equip. I en aquesta reunió sí que es prenien o es parlaven, es debatien temes de fons de política que afectaven el partit i que després es portaven dilluns a la reunió de la permanent o de la direcció del partit. Per exemple, en aquesta reunió es va parlar per primera vegada de l'avançament electoral. En aquesta reunió, la persona que porta els números d'enquestes diu: jo crec que un avançament electoral podria anar bé, i el que ens asseguren és que el resultat d'aquesta reunió és que dues persones van a Pere Aragonès i a Oriol Junqueras a dir: escolteu, hem de començar a mirar això. No és que es prengui la decisió de l'avançament electoral, però sí que és un fòrum de discussió. Els afins de Marta Rovira ens diuen que és una reunió normal, que Oriol Junqueras sabia des del principi que existia aquest tipus de fòrum i que no és que es prenguessin decisions a part, sinó que, com en totes organitzacions grans, doncs hi ha persones com la secretària general i els responsables de comunicació que han de fer trobades en paral·lel perquè tot funcioni millor.
Jo crec que això descriu el que és la vida d'un partit amb la cúpula trencada, no? I que això ve de molt lluny. Segurament aquí no arribaran a explicar-ho tot, perquè les misèries polítiques fins a un cert punt se les guarden, no? Però és veritat que això lliga amb una cosa que en Junqueras és un gran dilatant. Una persona que en els moments claus, en tots els moments claus del procés, doncs mai s'ha sapigut si pujava o baixava, i que això requereix moltes preguntes des del primer moment. N'hi ha una, per exemple, que jo l'explico en el meu llibre i que avui en dia encara no té resposta. El 28 d'octubre, a la tarda, on estava Junqueras després de la declaració d'independència. Aquest és un punt que encara no s'ha aclarit. No, històricament no està aclarit on estava.
A Montserrat, diuen, no?
Se'n va anar de cap de setmana amb la família, si no m'equivoco.
Bueno, no sé, acabava al matí de declarar la independència, hi havia el govern reunit a la tarda a Palau i...
No, li podem preguntar, després el tindrem, li podem preguntar.
I ell no va arribar, no?
Vaig apuntant preguntes doncs, que heu anat fent.
I així, jo crec que hi ha... Moltes preguntes.
El que es va explicar, no en aquell moment, sinó més tard, i el que també van publicar uns companys, no recordo com es diu el llibre, però que fan el resum del procés, que Junqueras celebra l'aniversari amb el seu fill aquell cap de setmana, i se'n va en una...
Sí, la resposta en el dia més important de tot aquell procés és que se'n va a celebrar a bufar les espelmes.
Potser David va explicar,
Això evidencia també el trencament que hi havia de govern i les diferents posicions que hi havia.
No, era un desastre, però vull dir que, en general, jo crec que aquests congressos dels partits haurien de servir per fer una enorme reflexió sobre el que ha passat per trobar-se en aquesta situació i veure com que s'ha de canviar i tot plegat, i veig que s'està transformant doncs, senzillament doncs, en un joc de punyalades internes que evita doncs, realment fer aquesta reflexió estratègica i aquesta reflexió política d'una certa envergadura.
I que totes les candidatures... No, que totes les candidatures, el seu discurs es basa en la regeneració interna del partit, no en una discrepància estratègica entre elles. És a dir, jo a hores d'ara no sé quina diferència hi ha entre la candidatura de Xavier Godàs, per exemple, i Oriol Junqueras en termes de l'estratègia a Catalunya, l'estratègia a Madrid, o fins i tot en l'eix dreta-esquerra a on es situen, no? I tot el discurs es basa en la democràcia interna, militància decidim és el lema d'Oriol Junqueras, i la nova Esquerra Nacional també diu que fins ara ha faltat democràcia dins del partit i es situa com a garant perquè això canviï.
De fet, també el que diuen és que Junqueras tenia ganes de treure aquest tema per ara centrar-se ja en l'estratègia i en el contingut. Però vaja, això és el que veurem els propers dies, també. Paco, breument, sisplau.
No, mira, aquí hi ha dues coses molt, molt claus, no? Una, en primer lloc, és que és difícil assumir la traïció, no? És a dir, l'Oriol Junqueras dona suport, dona confiança a dues persones que li fan una traïció increïble, que és Marta Rovira i Pere Aragonès. Això està que explica tal qual, no? És a dir, jo crec que ell no és conscient, i ho explicarà, però m'imagino tots els que hem ocupant responsabilitats, és molt difícil quan descobreixes que la persona de màxima confiança teva t'està traint, no? I això és el que hem viscut, no? I segon, és molt interessant l'interès de l'esquerra política i mediàtica, de la gent propera al PSOE, del sanchisme, no? Amb la continuïtat de Marta Rovira i el seu equip. És una de les coses bastant curioses, no? I és, és el gran interrogant, per què Sánchez vol acabar en Junqueras? Per què el vol exterminar? És, dir, és una raó perquè li és incòmode, és dir, li és molt còmode que segueixi tot això, no? I en canvi el Junqueras ha fet una bona solució amb una secretaria general que té pes, no? És a dir, que és un equip engrescador perquè sigui independentista. Jo el que voldria és que es continuïn barallant, lògicament, no? I que l'independentisme vagi malament, que quedi clar, no? Però fent un anàlisi subjectiu, és a dir, aquestes dues idees a mi em surten de seguida, la traïció i l'interès del Sánchez d'acabar amb el Junqueras.
Ara parlarem avui al llarg de la tertúlia perquè és un dels temes del dia i després tindrem Teresa Jordà i també Oriol Junqueras, per tant, en tornarem a parlar. Però abans... Hi ha hagut un inici tranquil a aquestes festes de la Mercè a Barcelona. Segons els Mossos d'Esquadra, no hi ha hagut apunyalaments ni aldarulls en aquest inici de la Festa Major de Barcelona. I per evitar incidents, els Mossos i la Guàrdia Urbana han fet un exhaustiu control per retirar armes blanques de les zones massificades, com, per exemple, els concerts de la platja del Bogatell. Francesc Soler.
Sí, els agents han hagut d'intervenir en alguns incidents menors. L'episodi més greu, fins ara, ha estat quan un agent fora de servei va rebre una ganivetada al braç quan intentava evitar que robessin la seva parella. L'incident va tenir lloc la matinada passada al Raval.
Anem a saludar aquesta hora Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Bon dia i gràcies per l'espera.
Bon dia.
Clar, els Mossos i la Guàrdia Urbana fan durant la Mercè un pla de seguretat en què diuen que prendran part en total uns 5.000 agents. Estem parlant d'aquest volum de professionals de la policia. Més policia, Montserrat, més controls, és la via real per prevenir aquests incidents amb armes blanques?
A veure, ens falta veure com acaben les festes per poder fer un anàlisi correcte i definitiu, però sí que és cert que a hores d'ara i sobre el paper, quan volem reduir, en aquest cas, l'ús i aportar armes blanques, sí que és cert que augmentar la presència policial amb els controls és una bona mesura. El per què és una bona mesura? Bàsicament és que si analitzem les causes de per què la gent porta aquesta arma blanca, que com a norma general es poden reduir a tres, que seria en primer lloc perquè la fan servir com una eina delinqüencial, és a dir, una persona agafa aquesta arma blanca perquè té les intencions, o si li sorgeix l'oportunitat de delinquir, fer-la servir per aconseguir la seva fita delinqüencial. Per un altre costat, per desgràcia, l'augment d'atracció cap a la cultura de la violència fa que perfils especialment joves agafin aquestes armes blanques com un signe d'identitat. I per últim, davant d'aquest escenari, hi ha persones que trien agafar aquesta arma blanca i portar-la a sobre perquè perceben de que poden estar en perill. Aleshores, trien aquestes armes blanques, en aquest cas, com una eina d'autodefensa. Si analitzem aquestes tres causes, podem veure com és una elecció racional. És a dir, triem portar aquesta arma blanca. El fet que sigui racional fa que quan tu augmentes la presència policial i els controls, aquestes mateixes persones que han decidit, per les raons que siguin, portar aquesta arma blanca, es tornin, el que nosaltres anomenem fer, un anàlisi de cost-benefici. És a dir, tornen racionalment analitzar si els hi surt a compte portar l'arma blanca o no. Valoren quines oportunitats, quin benefici els hi surt i quin cost, és a dir, quin risc els implica portar-les. Per tant, sabent que hi haurà més presència policial, sabent que hi haurà més controls, aquí augmenten els riscos davant de les oportunitats. Per això que sempre diem aquestes mesures és una mesura que, a més, augmenta la sensació de seguretat, que era un altre dels objectius que es volia aconseguir. És a dir, el fet que tu vegis policia al carrer fa que et sentis més segur. Per tant, ja us dic que a curt, mig termini, podem dir que és una bona mesura, perquè són mesures de l'impacte, que diem, perquè és visualització, donar el missatge de que estem treballant, de que estem a sobre de la delinqüència, però també és cert que a llarg termini, i per les dades que disposem, s'haurà d'intervenir amb altres mesures, perquè al final és com gairebé tots els problemes de seguretat són multicausals i, per tant, és necessari una intervenció multidisciplinar.
Hem de dir que som un país segur. Que sí. És que, clar, hi ha hagut un repunt d'incidents amb armes blanques, però és important, ho dic perquè quan anem explicant aquest tipus de notícies sembla que la inseguretat estigui pujant molt a Barcelona. No és el cas. És a dir, les dades només diuen que hi ha un repunt d'ús d'armes blanques i d'apunyalaments, en aquest cas.
Efectivament. Això és un missatge, Ricard, molt important. Som un país segur, hi ha uns grans professionals i cada vegada millorem les intervencions, perquè cada vegada apostem per noves eines, com per exemple la intel·ligència policial. Què és el que passa? Que quan es sobreexposa una notícia, la sensació d'inseguretat augmenta. El problema que tenim en aquest cas concret és que aquesta sensació d'inseguretat i el fàcil accés a les armes blanques ha fet una conseqüència real que augmenta la inseguretat objectiva. És a dir, quan tu veus una sensació quan vivim una situació d'inseguretat, podem adoptar dos models, el que diem la por funcional o la por disfuncional. La por funcional en què implica que tu, dins de la legalitat, adoptes unes mesures de seguretat. La por disfuncional és quan tu deixes de fer coses per aquesta por que et passi alguna cosa, o al contrari, adoptes mesures que en si mateixes són perilloses. En aquest cas concret, aquesta sobreexposició de la notícia que ha fet augmentar la sensació d'inseguretat ha fet que persones portin armes blanques per defensar-se. I en aquest cas, aquesta por disfuncional ha fet que la problemàtica que volíem reduir juntament amb la sensació d'inseguretat augmenti el risc d'armes blanques a la via pública.
Yeah.
Per tant, ens trobem en una situació en què és molt important, efectivament, com ho esteu fent, des que els mitjans llancem aquest missatge de confiança. I, de fet, prova d'això és que s'ha modificat el Pla d'AGA, que era l'eina que fa escats any i mig es van aprovar i els mateixos, en aquest cas, Mossos d'Esquadra, Interior, ha dit, ostres, és insuficient, hem de reformular-lo. Per tant, no és una problemàtica que existeixi i l'han deixat abandonada en un calaix perquè ja van aprovar un Pla d'AGA. És una problemàtica que existeix, per això es vol informar la ciutadania, però s'està treballant. I sobretot això que han comentat, és ser un país molt segur.
Paco Maruenda.
Bueno, jo coincideixo amb el tema de que aquest és un país molt segur, però es pot fer més, sempre es pot fer més, no? Però la delinqüència sempre existeix, no? És a dir, a mi m'agrada la part positiva, no? De dir que aquest és un país integrador, és un país on hi ha un nivell de delinqüència, mira el que passa a altres llocs, no? Que realment és sobrecogedor.
Pau. No, sobre el tema de la inseguretat, aquí... La veritat és un tema específicament i tècnicament que no és de la meva competència, llavors intento agafar-me una mica el criteri de gent que controla, com per exemple l'advocat Xavier Muñoz, que és company i més, sempre ha estat una referència parlant d'aquests temes per la tele, amb vosaltres i amb molts, molts mitjans de comunicació, i una mica el que explica sempre, o el marc d'anàlisi que ell comparteix sempre, és aquest que en part anàveu dient, no? Les taxes de criminalitat, de denúncies i delictes detectats són baixes, en el cas de l'estat espanyol i Catalunya, contrasta amb que la ràtio policia habitant és alta, és a dir, aquesta idea de que cal més policia, tenim una ràtio de policia habitant més alta que Rússia o els Estats Units, per tant, aquesta idea de que més policia hi haurà més seguretat, doncs penso que també és un enfoc molt esbiaixat, i alhora és raro que aquestes dues coses es donin alhora, no? És a dir, que donant-se aquesta taxa baixa de criminalitat i alhora aquesta alta presència policial, sistemàticament es generi un missatge de por, que no dic que ho estiguis fent tu ara, però sí que és veritat que és un tema que sistemàticament està a l'arena pública, com si el gran problema de Catalunya a nivell de seguretat fos... De fet, fa res. Aquest primer semestre ja s'ha publicat el balanç de criminalitat per part del Ministeri d'Interior, vaig estar-lo mirant ahir, hi ha hagut un petit augment d'un 3% respecte al primer semestre de l'any passat. És a dir, no hi ha objectivament fets que expliquin que ara estiguem tot el sant dia, perquè a Twitter això es veu molt, també. Patint per les navalles, patint per la seguretat del carrer. També em pregunto als interessos de qui respon aquesta idea... de que vivim realment en poblacions insegures per aquesta qüestió. Per mi la inseguretat sí és, doncs no sé, que des de 2008 la meitat dels habitatges els hagin comprat empreses amb més de 8 immobles. Inseguretat és que sigui tan difícil sortir a casa els pares i que hi hagi tantes persones de menys de 35 anys que no puguin sortir a casa. Això sí és inseguretat. La resta crec que són estats d'opinió i hem de vigilar, penso, quines són les fonts que en generen aquest estat d'opinió. Perquè, una última cosa, em sorprèn també que quan Ada Colau era alcaldessa, resulta que la Mercè era un puto caos. Hi havia apunyalaments tota l'estona. I ara resulta que la primera vegada que tenim una... No? És a dir, que totes les forces de l'ordre, diguéssim, i inclosos els partes que fan els cossos policials, resulta que aquesta Mercè ha sigut una cosa, no? Com una mena de... Estic a casa i tothom ha sortit tranquil i s'ho ha passat molt bé. Voleu dir que no hi ha una mica de relat aquí? No hi ha una mica de relat? És a dir, quan utilitzem les fonts policials com a fonts, podríem dir, suposadament objectives, no ens estem menjant una mica un gol... que és l'agenda que també existeix policial de la direcció dels cossos policials, que estan molt en contra moltes vegades d'alguns partits polítics que intenten fiscalitzar les tasques policials i, en canvi, quan arriben partits d'ordre com el PSC, resulta que els partits policials són que tu, la Mercè, està sent un bàlsam aquest any. Hòstia, a mi em costa d'entendre, la veritat.
Pau, jo crec que molta gent pensa que Barcelona sense la de Colau està molt millor.
Sí, no, jo que tu penses ja ho sé.
Dit això, hi ha una criminalització de l'arma blanca que em sembla que aquest és un error de desbiaix. L'arma blanca, el ganivet, la navalla, és l'instrument més comú i més impossible d'erradicar, perquè tothom en té a casa, perquè és fàcil, perquè no el pots prohibir, perquè etc. No? Llavors, el que crec és no és un problema de l'arma blanca, és què hi ha darrere de l'ús, quins col·lectius, quina franja d'edat, per què, amb quins esdeveniments. El problema està amb la gent, perquè això és com el famós debat, no? És a dir, amb un martell pot servir per clavar un clau i per obrir-li el cap a algú, no? Doncs el problema no està en el martell, el problema està en el que hi ha darrere, no? És a dir, quina que hi ha que fa que hi hagi aquesta moda associada a aquest tipus de coses, no? Però... I em sembla més interessant això...
Jo el que qüestionava és que hi hagi realment una moda. Si tu mires el balanç de criminalitat, que jo me'l vaig mirar ahir, els furs han baixat respecte al primer semestre de l'any passat. En canvi, la sensació és que tu no pots sortir de Barcelona sense que et fotin la cartera. Llavors, aquí hi ha una construcció de relat que té a veure amb què compartim a Twitter, amb quina és l'agenda política i cultural de la senyora Orriols, que n'hem parlat últimament a la tertúlia. O sigui, l'agenda de l'extrema dreta consisteix en dir que vivim en un país irrespirable, que està ple de persones que no són blanques, que van amb navalles i que ens estan punxant pel carrer tota l'estona. Aquesta és la seva agenda, perquè no paren de compartir-ho per Twitter. I el que dic és que, objectivament, aquest relat no se sustenta. I, per tant, hem de ser una mica més crítics amb la digestió gestió que fem d'aquests relats. I jo, sincerament, no crec. Jo surto molt tranquil de casa, vaig per Barcelona bastant tranquil en general, però igualment no pretendria fer d'aquest relat subjectiu una mena de dogma. I crec que és, el que és responsable és que ens agafem a les dades, i les dades són les que són. Que és que no vivim en un infern de seguretat o d'inseguretat, i que tampoc hi vivíem quan l'Ajuntament de Barcelona no hi havia els socialistes, penso. No ho sé.
Jo crec que clarament és millorable la seguretat en una gran ciutat com és Barcelona. La seguretat és un dels primers criteris que tenen a veure amb la percepció de com va la ciutat, de com està, etc. Per tant, diguéssim, totes les millores que hi hagin, millor. Però, insisteixo, tot el pla aquest contra l'arma blanca és reactiu, és purament reactiu i va a dir, bueno, sinònim de...
És propaganda, és el que estic dient.
Bueno, amb això
puc... Però això ho farà ara la Generalitat, també. A partir del cap de setmana que ve hi ha un pla similar, no, Montserrat, que, sí, que començarem a veure, en el qual també veurem controls espontanis d'armes blanques.
Clar, m'agradaria matisar que les armes blanques i la problemàtica que existeix no és subjectiva, és real. És real a Catalunya i fora de Catalunya. El per què? Perquè si antigament, segons quin tipus de delictes, es cometien sense armes blanques, actualment s'estan fent servir. Per tant, això no és que ens estem inventant, és que això és una realitat. Aleshores, davant d'aquesta realitat, podem fer dues coses, des del punt de vista professional de la seguretat, infravalorar el risc o admetre la situació i treballar perquè realment es torni a reduir. Sí que és cert que som un dels països més segurs, això ho tinc claríssim des del punt de dades globals, però per què preocupa? Jo parlo des del punt de vista de seguretat, eh? És perquè sí que tenim una tendència que està fent que la delinqüència vagi a l'alça, i el que es vol és corregir aquesta tendència, que ja veurem si es consolida o no. Però, efectivament, les armes blanques i la problemàtica que implica és una dada objectiva, i fet d'això és que, tot i que estem requisant més armes, continua aquesta problemàtica, i també hem de tenir en compte que el que mai pot fer un professional de la seguretat és infravalorar el risc. Tampoc pot sobrevalorar un risc. És a dir, el professional de la seguretat sempre té la problemàtica d'intervenir de manera objectiva per aconseguir que augmenti la seguretat, fer un missatge tranquil·litzador a la ciutadania, perquè, com remarquem, estem envoltats de grans professionals de...
Ep, hem perdut a la Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Ara sí, Montserrat? No. Núria.
M'escolteu?
Ara sí. Sentim. Perdona, vale. Digues.
Sí, per això, que el fet de que la setmana vinent comenci el pla d'AGAM de manera més intensificada és perquè, insisteixo, la problemàtica és real. Considero que aquesta problemàtica es reduirà per les intervencions que s'estan fent i també perquè, com comentàveu, també han detectat que fins ara hi havia sancions administratives, o sigui, infraccions administratives que no s'estaven sancionant. És a dir, no pot ser que detectem que hi ha una arma blanca a la via pública, tramitem una denúncia i finalment no sancionem aquest comportament, perquè aleshores generem una sensació d'impunitat.
El que passa és que hi ha una cosa que el Pau crec que té raó, que és que al final estem vivint una cultura de violència molt extrema, no? És a dir, els mitjans de comunicació parlem cada dia de crisis masclistes. A les notícies veiem cada dia imatges de molta violència, inseguretat, robatoris de rellotges. És a dir, que tot això també fa que hi hagi una sensació que després, a l'hora de la veritat, tampoc és tan angoixant a la nostra vida com la que expliquem.
Aquí tens raó, Ricard, però el problema és que el per què sempre són notícia, perquè sempre, quan veiem que a una persona li poden robar, sempre ens posem en el nom de l'altra persona, i aleshores identifiquem aquella situació com que ens pogués passar a nosaltres, que és el que s'anomena la teoria del risc percebut. Per això moltes vegades és notícia, perquè o coneixes algú, que finalment ningú coneix a ningú, conec a un veí que li ha passat. El que hi hagi un problema amb la violència, amb la cultura de violència, Fiscalia ho està denunciant des de fa anys, dient que especialment els joves se senten atrets per la violència. No només amb l'arma blanca, no? Sinó a vegades per quedar i barallar-se. Per això, augmentar la presència policial a curt termini, mig termini, en aquest cas concret és una bona mesura, però, com comentàvem abans, però no a llarg termini, perquè al final sempre hem de treballar des de la prevenció i també des de l'educació. Perquè si no, tu fas que avui no hi hagi un problema, però demà passat pot haver-hi. Per tant, hem de treballar també a llarg termini, en paral·lel. I per això és molt important que intervingui no només a la policia, sinó altres agents, que tot i que no els tipifiquem com a professionals de la seguretat, són uns grans protagonistes en la seguretat, com poden ser educadors, mediadors, en aquest cas també tots els que són dinamitzadors socials, etc. Per tant, hem de combinar-ho. Però sí que és cert que hi ha aquesta sensació d'alarma per l'impacte que té les notícies. I que sempre també hem de guiar, per això que comentàveu abans, no? De que Twitter o segons quines campanyes surten, hem de mirar la font d'informació. És a dir, també hem de fer pedagogia i dir-li a la ciutadania de que quan veu un tuit, miri quina és la font d'informació d'aquell tuit. si realment està basat en dades oficials, sí, o, per contra, és l'opinió d'una persona. I, clar, aquí el problema és que ja ens anem a ideologies, perquè, per desgràcia, normalment, si és de la teva ideologia, li donaràs tota la credibilitat del món. Per tant, és molt important que des de l'administració pública es publiqui de manera transparent quines són les dades per poder contrarrestar aquells missatges que s'allunyen de la realitat.
Ara pensava també en aquells curs d'autodefensa, ja sé que me'n vaig, però vaja, no s'ho van dir coses. Núria.
Sí, jo crec que els Mossos la setmana passada que van anunciar aquest pla deien que hi havia un repunt dels incidents amb armes blanques. No sé si aquest repunt justifica o no la reforma del pla, i això ja forma part d'un relat del govern per combatre la seguretat, tenint en compte que el president Illa s'ha marcat aquesta qüestió com una de les prioritàries. Segurament això té a veure amb l'ascens de l'extrema dreta, que creuen que aquesta és la recepta també de frenar la percepció aquesta d'inseguretat que hi pot haver. De les mesures que han anunciat, segurament la presència policial pot ajudar a que no hi hagi aquesta sensació d'inseguretat, però per mi la que és més delicada és això dels controls aleatoris. No sé si podeu aclarir una mica. Clar, els controls aleatoris també van dir la setmana passada als Mossos que això serviria per generar intel·ligència policial, en el sentit de fer un perfil més adequat de les persones que poden portar aquestes armes blanques o no, i que hi pot haver al voltant. No sé en quin punt està aquesta intel·ligència policial que hi ha ara, no? Quin és el perfil i què es pot fer per combatre-ho.
En relació amb això dels... No sé.
Hi ha una cosa que...
Espera, David, que està parlant de Montserrat. Portes
no, molt
i
no. Ràpid.
Digues,
sí, que amb això dels controls aleatoris, el que fins ara s'està afirmant és que el que s'ha fet és arrel d'identificar quins són els punts calents o sensibles de seguretat i en aquells llocs posar, en aquest cas, un control preventiu. Sí que és cert que els controls, en aquest cas de seguretat, sempre es regeixen pels criteris de proporcionalitat, idoneïtat, és a dir, per uns principis que es marca l'ordenament jurídic. Per tant, la identificació de punts sensibles o vulnerables és a priori on es prioritzarà aquests controls preventius. I també és cert que la idea de generar intel·ligència policial, segons van explicar, és perquè s'introduiran uns indicadors en els atestats que els hi permetrà obtenir una informació que a dia d'avui no es té. És a dir, es millorarà com s'estem elaborant aquests atestats per realment poder obtenir una perfilació més real de les persones que porten armes, perquè actualment molta d'aquesta perfilació l'obtenim arrel de la delinqüència. Però és que les armes blanques no són només delictes penals, també són infraccions administratives. I aquí hi ha un gruix de coneixement que, tal i com s'està redactant els atestats, no teníem accés. I, per tant, la idea de fer-ho, insisteixo, és per millorar el perfil, i entenc que amb aquesta informació millorar la política de seguretat i d'intervenció.
David.
A mi tot aquest llenguatge m'alarma una mica, perquè ja me'l conec. Quan es comença a parlar de que tot això és un pla que ha de portar més mediadors, més formadors, més no sé què, tot això doncs acaba sent més despesa pública i tal. En termes de seguretat, el que hem de fer és retirar les armes als quinquis. I a més se sap on estan, a quins esdeveniments és més probable que estiguin. És a dir, posar un control d'arma blanca aquí a l'entrada de Catalunya Ràdio no tindria molt sentit, ni que s'estudiés molt. En canvi, doncs, en el concert X de la Mercè, doncs potser sí, no? I després una cosa que potser sí que hauria de formar part d'una cosa de la formació, però més aviat a l'escola, que és la relació amb les armes. Aquest és un país que no té cap mena de formació amb això, no? I aquesta és una cultura molt diferent respecte a altres països com el món americà. Per cert, aquest cap de setmana no sé si heu sentit les declaracions de la Kamala Harris al respecte.
Sí.
Que ha explicat que ella té armes a casa seva i que se li entra algú a casa seva li fum un tiro.
Jo, recuperant una mica la discussió sobre la seguretat d'abans, insisteixo, hi ha moltíssimes persones que el que ens preocupa són uns quinquis determinats que es diuen, sobretot, l'omplent burgesia. Recordem que una quarta part dels desnonaments a Catalunya, de l'estat espanyol, s'han donat a Catalunya, per exemple, aquest any, el primer semestre. O sigui, moltes persones, com jo i com molta altra gent, pel que patim per viure segurs és perquè quan se'ns acabi el contracte de lloguer, per exemple, no ens veiem obligats a marxar del lloc on estem vivint perquè no hi podem viure. Això sí que és inseguretat. Llavors, que els mateixos que sistemàticament estan executant aquests desnonaments generin una agenda mediàtica per la qual ens hem d'anar preocupant per les navalles i per certs repunts de criminalitat que, insisteixo, les dades no avalen, em fa molta gràcia. Crec que és un debat artificialment inflat i que és molt funcional a l'auge d'algunes formacions d'extrema dreta, insisteixo. I que el debat de la seguretat és com el debat de la llibertat. Es pot tenir un debat sobre la seguretat en clau negativa i en clau delinqüencial des del punt de vista de què és el que passa al carrer o què és el que fan quatre quinquis, agafant les paraules del David Madic.
Molt vintage, la paraula quinqui.
Sí, bastant. Sí.
Molt vintage, molt vintage.
Es pot agafar un enfront.
Però s'entén, no?
Sí, s'entén.
S'entén, no?
O es pot agafar un enfoc que té a veure...
Tu pots portar un ganivet per pelar-te la poma, no?
Buscar bolets, sí, sí.
D'allò, no? Aquest no ens preocupa, això, no?
Sí, no, això ho compartim.
No
ens preocupa, la idea que requisant armes blanques millorarà la seguretat de la ciutadania de Catalunya em sembla absurd. Sí, perquè que entraran a les nostres cuines a agafar ganivet... Vull dir, és un abordatge absolutament superficial, epifenòmic, d'última instància, que no millorarà absolutament res. Jo crec que l'enfoc sobre seguretat és què ha passat després de la pandèmia, majors desigualtats socials, pitjor salut mental, major conflictivitat social. Com deia, la violència o l'augment delinqüencial no està vinculat a furs, sinó sobretot a fraus informàtics, per exemple. Cosa que, com que no és tan sexy, doncs no se'n parla. I, en canvi, insisteixo, què passa amb la seguretat laboral, social, econòmica de moltíssimes persones que estan vivint en precarietat aquest escenari postpandèmia. Sobre això els Mossos d'Esquadra no fan informes. No. Veig el seu Twitter que sí, cada dia diuen hem reduït aquest senyor aquí a Tarragona, que això genera molta alarma social, però ells mateixos cada dia executen desenes i desenes de desnonaments en els que famílies senceres es veuen al carrer.
I llavors es tenen que fer, no es tenen que fer, tenen que acceptar l'ocupació, és a dir, és que jo aquesta associació...
La majoria de desnonaments no són per ocupacions, sinó són per impagaments de lloguer, no sé si ho saps.
Bueno, però si no pagues tens que sortir, escolta, jo no soc d'una família rica, ni he tingut la vida regalada, ni res de res, no? I vaig anar visquent de lloguer on podia anar, i les meves filles, que estan en sous petits, doncs intenten viure amb dignitat i pagar lloguers, no? És a dir, no entenc molt bé aquesta associació, llavors què tenim que fer, no? Un model comunista, no? És a dir, s'ha acabat la propietat privada... És a dir, és que em quedo bocabadat escoltant aquestes coses. Mira, jo, per aclarir, jo he viscut amb seguretat, caminant per Barcelona, en tots els governs de totes les ideologies polítiques, no? I m'agrada molt caminar, i no vaig només pel Passeig de Gràcia, no? És a dir, que també és veritat que la percepció de la seguretat és subjectiva, no? Diuen, no, és que hi ha hagut atracaments, no? Tu has vist algun? Has patit algun? No, que n'hi ha, però n'hi ha aquí, n'hi ha a París, i n'hi ha a els llocs més segurs del món, no? Però, clar, això d'associar, és dir, tota la situació pues, que estàs dient, de veritat em sorprèn, no? I no ho comparteixo com és normal. És dir, clar, és dir, el mundo feliz de l'utopia està molt bé, però suposo que es tindrà que respectar les lleis, tindrem que acceptar que la gent pugui tindre un pis i llogar-ho a algú i que el llogater li pagui, no? Perquè, clar, aquest plantejament de veritat és sorprenent. Per mi, almenys, és sorprenent.
Bueno, per mi no ho és de sorprenent, i en realitat penso que la majoria social d'aquest país, especialment amb la reacció que vam veure, tant política com de tots els grups, i d'unanimitat en relació a la posició de Junts l'altre dia al Congrés dels Diputats, doncs penso que és bastant compartida per la que estic expressant. No podem dir que existeix el dret a l'habitatge en aquest país mentre no hi hagi una legislació que tapi els forats que ha deixat la legislació vigent avui en dia i que, per exemple, dificulti enormement el que deia abans, que des de 2008, o sigui, ja pràcticament des de fa 20 anys, la meitat dels habitatges en aquest país els comprin multipropietaris i grans tenidors, que fan que el preu...
No, no és així, sento dir-ho, però aquesta dada no és així. No, no ho és, no. Però en tot cas, el que tens que exigir-li és al govern,
i defenses tranquil·lament això. Molta gent en aquest país estem a l'altra banda, que creiem que la propietat privada és important, que l'habitatge és un dels principals pilars de la propietat privada, i que relativitzar aquesta propietat privada porta efectes molt perniciosos.
Sí, hi ha una estratègia ideològica que consisteix en confondre la propietat individual d'una família o d'una persona construir amb l'esforç de tota una família amb el que realment és el parc realment existent d'habitatge a Catalunya. Perquè, perquè el 40...
La propietat privada és un pilar de la convivència bàsica en la nostra societat, que vol dir que aquesta samarreta que tens tu, que a mi m'agradarà o no m'agradarà, és teva, i jo no te l'agafaré i no te la puc agafar.
És
el mateix amb la teva samarreta que amb la casa, que l'he comprat jo o l'he comprat per inversió.
Deixeu-me argumentar que crec que estem completament d'acord. A mi no m'agradaria...
Montserrat Iglesias, director de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Perdona, gràcies per acompanyar-nos, que això s'està anant cap a una altra banda.
Sí, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Pau.
Adéu, a veure, sobre la propietat privada, si podem destinar-hi un minut, perquè sí, sentim una mica de fons. Ningú està en contra de la propietat individual de la meva samarreta ni de que tu me la puguis arrebatar. Bueno. Això és ridiculitzar els meus arguments. I crec que ho ets molt conscient.
Igual, el mateix que val per la teva samarreta val per la meva casa.
Sí, depèn de quantes en tinguis. I aquest és el meu argument. Si tota la tradició... Un segon, deixeu-me argumentar. Ja sé que no esteu d'acord amb això. Després ho podreu rebatre i jo no us interrompré. Hi ha tota una tradició política... que, per cert, es diu tradició política republicana, que està present a la Constitució de la Revolució Mexicana de 1917, però també a la Constitució espanyola, que tant deu agradar al senyor Maruenda, que és que la propietat privada ha de tenir una funció social. És a dir, que la república ha de ser capaç, en certs moments, de dir fins a quin punt una certa acumulació de propietat privada vulnera i lesiona drets que són fonamentals per la majoria de la població.
Si s'ha obtingut lícitament i paga els seus impostos, reserva.
Deixa'm acabar. Hi ha drets fonamentals que estan per sobre dels drets patrimonials d'unes poques persones. I el que està passant aquí a Catalunya és que respectar els drets patrimonials d'algunes persones que ja tenen pràcticament el 50% del parc d'habitatge està fent que hi hagi moltíssima gent que s'estigui podrint de fàstic sense poder marxar de casa dels seus pares perquè han de pagar 1.500, 1.600 euros de lloguer per viure. Ja no a Barcelona, sinó a les afores de Barcelona, al Vallès, i cada vegada...
Perdona, en termes econòmics, tu no has vist que cada vegada que s'ha fet un intent de regulació de tot això ha fracassat estrepitosament...
Ha faltat contundència
a
la regulació.
Ha passat perquè es retiren habitatges del pla de lloguer, de que pugen els preus.
David, tu tens més memòria que jo, perquè no sé si som de la mateixa quinta, però en tot cas segur que no ets més jove que jo, crec. Vaja, ara no m'hi vull posar.
Fa molta gràcia que els que critiqueu les mesures que volen legislar i, de forma republicana, intervenir en el mercat d'habitatge,
us limiteu a mirar el que ha passat en el món de l'habitatge el 2020. Tu no te'n recordes dels efectes de la liberalització del PP i d'Aznar del 2008, o què? No estaves viu com jo. Què va passar? La solució dels liberals és que hi hagi més oferta i baixaran els preus. Mai hem viscut un augment de l'oferta tan bèstia com el senyor José María Aznar. I què va passar amb els preus? És que pareu de parlar del mercat de l'habitatge com si fos el mercat de les samarretes teves i de les meves camises. No funciona així, no és un mercat perfecte. I no funciona de tal manera que, senzillament, augmentant l'oferta, baixen els preus. No va passar en el període de més liberalització del sòl, més dura de l'època del PP, i ara el que ha passat amb la legislació, i acabo, és que, efectivament, s'ha quedat curta, perquè ha deixat vies d'escapament. És a dir, ha permès que hi hagi persones, especialment grans tenidors...
Però no te'n dones compte de la perversitat, de la perversitat d'aquesta regulació. No te'n dones compte que hi ha gent que ha decidit treure massivament...
No estic d'acord amb això.
Deixar de llogar...
Estic d'acord.
Tot i perdent diners, deixar de llogar perquè se li fan les condicions impossibles.
Et dono la raó. Ha passat això en el curt termini. El que passa és que quan tu analitzes un problema en el curt termini... trobes causes irresponsables que no són les...
Des que s'ha posat en marxa, això?
Sí, efectivament. Perquè l'esquerra ha sigut tímida i massa tova a l'hora de la legislar.
Havia d'expropiar directament, el pis, no?
No, s'havia d'expropiar. S'havia de legislar la línia
navalla,
que junts...
A fotre-li la navalla al coll al propietari.
Per favor. No siguis demagog.
Intentem
discutir amb una mica d'honestedat, coi. Havia de legislar-se la línia del que Junts va interrompre al Congrés del Diputat la setmana passada, que és que vostè no pot ometre la voluntat del legislador, que és la regulació dels preus i del parc d'habitatge... Ui, perdoneu, com estan trucant.
La regulació dels preus de mercat de l'habitatge acaba amb desastre sempre.
No és veritat.
Hi ha
30.000
experiències.
Viena. No és veritat.
No, sí que és veritat, sí que és veritat.
No hi ha una majoria.
Tenim l'exemple aquí mateix.
Paco podrà parlar també.
A veure, en primer lloc, no n'hi ha una majoria social de lo que tu defenses. Escolta, jo ho respecto, em sembla molt bé, l'intervencionisme, etc, però la realitat és que no funciona ni aquí ni a cap lloc, no? És a dir, tot això que dius del tema de l'etapa de l'Aznar, no? Pues escolta, parla amb la gent que va comprar pisos, gent molt modesta, que va tindre l'oportunitat d'accedir a la vivenda, no? Això és una dada, això és estadística, no?
500.000 execucions hipotecàries, 500.000 desnonaments, per favor, posterior a l'època...
Escolta, però la gent té que pagar, no? És que a mi em fa molta gràcia aquest plantejament, no?, de l'esquerra radical, no?, que té aquesta idea, no?, d'intervencionisme, home, i a parlar de la Constitució mexicana de 1917, que va donar...
I la Constitució espanyola, que tant t'agrada, article 33, article 33 de la Constitució espanyola, no cal anar-nos a la soviètica ni a la mexicana.
que no, no, la mexicana és inter... de la Constitució que
no deies que deixaries parlar.
Sí, sí, perdona.
Escolta, no deies que deixaries
sí,
parlar.
Ja està, perdona, ja
sorprèn,
està.
No?
Ja callo.
Ah, llavors, la Constitució és el 78. Escolta, qui té la responsabilitat, l'obligació de donar resposta a les necessitats habitacionals no són els propietaris, no? Ni petits ni grans. És l'administració. Són els ajuntaments, la comunitat autònoma i el govern de l'Estat. Aquesta història, no?, intervencionista, que el que es té que fer és acabar amb la propietat privada o limitar-la, és un error. No funciona cap país del món. I, afortunadament, el Congrés dels Diputats, l'Esquerra Radical, no té una majoria. És un Congrés dels Diputats que té, ho sento, no?, una majoria de centre-dreta. I llavors les mesures intervencionistes, que no funcionen, insisteixo, no van cap endavant. Ho sento, és la vida, no? Quan hi hagi una majoria comunista, doncs, a lo millor es podrà fer el que vols, no?
Hem de canviar de tema. Són les 9:49. Ara entrarem a parlar d'Esquerra Republicana. Vols fer alguna cosa més, Núria?
No, que jo no sé quina és la solució, però que hi ha un problema d'accés a l'habitatge em sembla una evidència, i segurament és perquè els sous a Catalunya, doncs, són molt baixos en comparació al nostre entorn, i si això s'hi afegeix la pressió del turisme, que tampoc se'n parla, és a dir, parlem de seguretat, pot ser un problema, parlem d'immigració, que pot generar, doncs, conflictes de convivència, però crec que l'habitatge és una de les qüestions més importants i que afecta a una major part de la població, que quan se'n parla, crec, de forma simplista, sobretot també a les cambres parlamentàries, i que no hi ha una solució clara que funcioni. I jo no sé si és intervenció o no intervenció, però està clar que el que s'ha fet fins ara no ha funcionat, i deixar fer el mercat tampoc em sembla una bona idea en un món globalitzat, perquè nosaltres tenim un poder adquisitiu que al nostre entorn és més elevat i no podem competir amb un senyor o una senyora que ve aquí a comprar un pis o una gran multinacional o els fons voltor, perquè no tenim el nivell d'això de sous que hi ha al nostre entorn. I això és un problema que no sé com se soluciona, però és evident que ho ha de fer la política.
Amb Núria Oriols, amb Pau Llonga, amb Paco Baronda i David Madí. Pau, molt, molt breu, sisplau, perquè no, hem de canviar de tema.
El tema dels sous, jo estic d'acord que els sous són baixos, però que el problema és que per molt alts que siguin, els rendistes se'ls xuclen tots. O sigui, els sous, hi han franges de població en les que els sous sí que han augmentat, però és que directament se'n van a pagar el lloguer, directament. Per tant, no se soluciona només amb el tema dels sous. I sobre l'argument que deia dels liberals de que en realitat falta oferta. Clar que falta oferta, però si no regules per llei que l'oferta vagi dirigida a qui ho necessita, tingui el preu limitat, diguéssim, o no es pugui llogar de temporada o en habitacions, tota l'oferta s'esfuma. I és el que va passar en l'època d'Aznar, insisteixo. És que tinguem una mica de memòria. Llavors, receptar el liberalisme per solucionar el problema de l'habitatge sí que em sembla absolutament, vamos,
molt breu,
molt desmemoriat.
Molt breu,
mínim,
molt, David.
Molt breu, donaria pel molt, però només per dir una cosa, sí. Problema de sous, el problema de sous és de renda disponible. És de renda disponible. I la gent ha de saber que en aquests moments el seu principal cost de tota la seva, de tot el que té a veure amb els seus ingressos és els impostos i les administracions públiques. És el número 1
ara no obrim aquest
dels
meló.
Seus costos.
Pau, no obrim aquest meló. Okay. Ja el farem un altre dia, el tema dels impostos. Va, abans, a aquesta hora, donem veu a una bona causa i avui, en nom de la Fundació Guardiola Sala, saludem el president i conseller del Girona, Pere Guardiola. Pere, bon dia.
Bon dia, Ricard. Moltes gràcies per la creació i consolidació d'aquest espai tan necessari en el món actual en el que vivim. Us presento la Fundació Guardiola Sala. L'hem creat els quatre germans de la família, la Francesca, l'Olga, el Pep i jo, el Pere, per tal de retornar a la societat una petita part de l'efecte que hem rebut, sempre, evidentment, amb l'esport com a fil conductor. Organitzem esdeveniments esportius orientats a la captació de fons que destinem a entitats benèfiques que centren els seus esforços a ajudar les persones amb risc d'exclusió social. Entitats, companys de viatge, que us anirem presentant durant la temporada perquè els oients pugueu aportar també, si voleu, el vostre granet de sorra.
Fundació Guardiola Sala.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
A punt per dir sí?
Yes.
Preparat per a una nova experiència i digues yes al nou Opel Corsa i és edició limitada per només 99 raons. També disponible en híbrid i elèctric. Més informació a opel.es.
Carles, la mare ha tornat a caure, som a l'hospital.
Buf, hem de trobar una solució.
Tranquil, he trucat a Cuideo i ben aviat tindrem un cuidador a casa.
Cuideo és la solució més ben valorada del sector amb cuidadors professionals. Contacta'ns ara. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Com? Que l'aniversari de la Marissa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillones hem preferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillones, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
Arriba a Barcelona Mundo Pixar, l'exposició immersiva més gran de Pixar que ja han visitat més de 600.000 persones a Madrid. Viu les teves pel·lícules preferides d'una manera única, des de l'habitació de l'Andy fins al fons de l'oceà. No t'ho pots perdre. Mundo Pixar, centre comercial Westfield La Maquinista. A partir del 26 de setembre. Entrades a mundopixar.com.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
Atenció, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La estación radiodifusora.
El 24 de setembre, veniu a celebrar els 100 anys de la ràdio a casa nostra, al Palau Robert de Barcelona, amb el matí de Catalunya Ràdio.
Comencem en aquest moment una feina...
Celebrem junts un segle de veus. Amb actuacions musicals...
La Ludwig van, Su, Guillem Roma.
Convidats especials...
Neus Bonet, Antoni Bassas, Albert Tom, Gemma Nierga.
I ràdio, molta ràdio.
El 24 de setembre us esperem al Palau Robert de Barcelona.
Reserveu la vostra invitació a catradio.cat.
Tenim una cita amb la història.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Les porteres, les pobretes, no sabem res.
Quan diem porteres, sembla un sinònim de senyores xafarderes. Quin error, quina feina més important i tan invisible. Aquest dilluns, a Les Dones i els Dies, fem un homenatge a l'ofici de portera.
Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Aquest dilluns, un homenatge a l'ofici de portera.
Fem l'ull molt viu. Catalunya
Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3 minuts seran les 10 del matí d'aquí a 2 mesos. Malcomptats, Esquerra Republicana celebra un congrés que decidirà qui dirigeix el partit a partir d'ara. Arriba en un moment en què el partit completament està trencat en bona part per l'estructura B i prova d'això són les acusacions que Oriol Junqueras feia aquest cap de setmana.
Tota aquesta gent que va fer això va trair els nostres principis. I quan ho reivindiquen amb orgull explicant que ells contractaven mariachis, ens fan passar vergonya a tots.
D'aquí a pocs minuts, Oriol Junqueras, al matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, de moment hi ha hagut reacció de la secretària general, Marta Rovira.
Exacte, fa 2 minuts ha escrit un tuit que diu: per responsabilitat no contestaré avui a l'Oriol Junqueras. Per respecte al projecte comú, no ho faré fins que tanqui l'actual mandat de la secretaria general. I quan arribi el moment, ho faré pel país i per la bona gent d'Esquerra Republicana.
Doncs bé, abans de sentir Oriol Junqueras, vam sentir també Teresa Jordà, que forma part de l'equip de Nova Esquerra, que lidera Xavier Godàs. Teresa, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, Ricard, bon dia a tu i a tots els que esteu a part.
No sé com heu rebut vosaltres aquestes paraules d'Oriol Junqueras d'aquest cap de setmana.
Mira, la veritat és que nosaltres, puc parlar en nom de la candidatura i en nom meu, evidentment també, doncs estem extremadament il·lusionats davant d'aquest congrés, que obre, ens obre una porta, una oportunitat al partit, el partit que coneixem i estimem, doncs per reconstruir-lo, per cosir cap endins, cap enfora. Però el cert he de dir que aquesta il·lusió que es manté extremadament viva, perquè tenim ganes de fer política, de parlar de projecte, doncs dissabte personalment crec que va ser una decepció. Jo vaig sentir una tristesa immensa, immensa, perquè Esquerra Republicana no mereix en absolut que la persona que ha estat 13 anys liderant aquest partit, de fet, fins fa dos mesos, doncs utilitzi aquest to. És més, inclús doncs, parli d'una certa purga, no?, de netejar abans de recosir. És a dir, és allò que dius, no sé, com a militant, jo personalment em sobrepassa. És allò de que és normal que ningú entengui massa res.
És a dir, tu no entens que ara es vulgui treure aquest tema en plena campanya, dos mesos, a més, del Congrés.
No ho entenc, no ho entenc, perquè, escolta'm, al final aquesta direcció, de la qual jo no em formo part, però aquesta direcció és una direcció junquerista. De fet, Oriol Junqueras va escollir el seu equip l'any 22. És més, en aquesta direcció Junqueras encara compta avui amb membres molt rellevants de la direcció actual. De fet, Junqueras controla l'àrea de coordinació interna i els espais de participació de la militància. Això a dia d'avui. És que jo, Ricard, i em sap molt greu, perquè per davant de tot hi ha el projecte i la bona gent d'Esquerra Republicana. I estem en un cicle nou i les coses han de tornar a recomençar. I no sé, jo no sé si l'Oriol Junqueras, no? el que ha estat el meu president, el que jo vaig demanar jo personalment en un executiu el 15 de maig, que no en tenia res.